Els divendres sempre ens agrada compartir històries de terror, romàntiques, d'acció, de tota mena, que arriben a la gran pantalla. Són les estrenes cinematogràfiques que ens acosta el Marc Compte. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, Sílvia.
Tenim una cartellera prou rica i variada.
Sí, tenim coses molt interessants, com el Ryan Gosling, Zendaya, una pel·lícula italiana, fins i tot, també tenim. I tenim una al Cineclub. Tenim un bon repartiment.
Per satisfer tots els públics, que es diu molt en aquest mundillo cinematogràfic. Doncs va, estrenem-nos amb quina?
El Especialista.
En 3, 2, 1... ¡Acción!
Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro.
Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
Te esfumaste. Ni llamadas, ni mensajes.
No es que no quisiera disculparme.
No tienes que explicar nada, fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora.
Voy a prenderle fuego.
Tú el especialista. Tenemos que ser súper profesionales.
Profesional es mi apodo.
Me dijiste que era peligro.
¿Qué tal ha ido, jefa? ¿En serio?
Sí.
Enfúndala.
Enfundada, ya está. Olvídalo, no has visto nada.
Tomb Raider, la mayor superestrella de acción del planeta, ha desaparecido. Tienes que encontrarlo o se cargarán la película de Jodie.
¿Por qué yo?
Eres el especialista, nadie va a notar que estás ahí. Ese es tu trabajo, sin ofender.
Bueno, a ver, un poco ofende.
Encuentra a Raider, salva la película de Jodie y recupera el amor de tu vida.
No soy el héroe, soy solo el doble.
Pues me da que hoy no.
Tom, te necesitamos en el rodaje, tío. ¡Joder!
¿Un cadáver con hielo?
Estaba muy muerto, Gale. Súper muerto.
Se ha mezclado con gente muy turbia.
No me quedó otra. Tuve que ponerme rollo Jason Bourne, en serio.
El especialista amb els entranyables i carismàtics Ryan Gosling i Emily Blunt.
Sí, ara aquí una revisió que feia una revista GQ, que deia que és la pel·lícula perfecta per Ryan Gosling, després de mostrar el seu talent a la comèdia amb el Ken Tòxic a Barbie, i també és un bon projecte per la Emily Blunt, que sempre el tenim una mica més acostumats a un paper molt més serio, crec, que Ryan Gosling, que va saltant a la corda entre diferents pel·lícules, i aquí el tenim en un toc una miqueta entre comèdia i cine més sèrio, una mica més sèrio, que farà aquí amb Especialista, que és una pel·lícula inspirada en, bueno, com és el títol Especialista, que és Especialista, aquests doblatges d'acció, que, bueno, hi ha alguns actors que no fan servir com Tom Cruise, per exemple.
Sí, és un mal exemple, no els necessita.
Després passa el que passa i es fa mal quan salta d'edificis i es trenca braços, però bé... doncs aquí tenim que el Cole Sivers és el personatge del Gosling, que és un doble d'acció retirat després d'un accident que gairebé acaba amb la seva vida. El Cole ha passat per tot tipus de cops i caigudes i resultat del seu treball, que després de molt de temps pot tornar a ser contractat per una pel·lícula western i de ciència-ficció del pressupost on la directora és la seva ex. El Cole intentarà tornar a conquerir la Jodie mentre realitza tota mena d'arriscades escenes per a la seva pel·lícula, però aquest no és el perill més gran al que s'haurà d'enfrontar, ja que després de la desaparició de l'estrella de cinema Tomb Raider, la productora recomana una important missió al protagonista.
Diuen que estan insuperables, tant Gosling com Emily Blunt. De Gosling diuen que llueix un carisma hipervitaminat i la veritat és que... et fa riure només mirant el tràiler i posa moltes ganes. I que és una pel·li que satisfà tant els amants del cinema d'acció com els del cinema romàntic, perquè és un híbrid, no? Està qualificada com la pel·li d'acció més divertida de l'any i va a l'altre cantó de la balança, que hi ha opinions per tot. El periòdico diuen que és un híbrid entre el cinema d'acció i el cine romàntic amb escassa química entre tots dos. Jo no sé la vida real com es porten aquests dos, en realitat. A vegades aquestes coses van més enllà, no?, de la pantalla.
Sí, sí, això sí.
El especialista, la pel·li d'acció més divertida de l'any. Així la venen els de màrqueting. Tenim altres històries. Què proposes?
Rivales.
Hola, hola. Tashi Duncan va a hacer millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación. Hoy has estado increíble.
Gracias.
En fin, eso no era tenis. Nunca he visto nada igual. Oye, ¿por qué no quedamos luego?
¿Para acurrucaros en la cama?
No, para charlar y eso.
¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica?
¿Qué va? No te creas. No solemos coincidir.
Entonces debería sentirme halagada.
¿Acaso no le gustas a todos?
Vamos.
¿Cuál de los dos? No está enamorado de ti.
¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí?
Me alegra haberte emocionado por algo, aunque sea por mi novia.
La entrenadora de Art es Tashi Donaldson, que también es su mujer.
Juego por los dos, Tashi. A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo.
Eso fue hace mucho.
Sí, hace mucho. Te quiero.
No sé.
La protagonista indiscutible d'aquests Rivales és Zendaya.
Per mi tinc més especial curiositat d'aquesta pel·lícula que la de l'especialista. Però perquè se li va donar molt de bombo quan va sortir les primeres imatges perquè de la pel·lícula, que era la Zendaya enrotllant-se amb els dos protagonistes.
Hi ha un ménage a trobar, no, aquí?
Sí, correcte. I aquí ja va saltar, tot internet va rebentar, va dir, ostres, què està passant? Que això és molt fort, aviam què passa, no sé què. Bé, la pel·lícula és de tenis, això per recapitular. I punt curiós número 1 és que la Zendaya segueix una tradició que ha passat, que és que totes les protagonistes noies de Spider-Man acaben fent una pel·lícula de tennis després.
De debò?
Sí, sí.
Quin rànquing més curiós.
Sí, sí, ara no em sé dir els anteriors
els noms,
però
ha passat.
Sí, ha passat. I ella diu, bueno, serà per alguna cosa, no? Doncs bé, la tenim aquí, que és la Tashi Duncan, que és una antiga prodigi del tennis convertida en entrenadora i una força de la natura que no demana disculpes pel seu estil de joc, ni dins ni fora de la pista. Està casada amb un gran jugador de tennis que passa amb una mala ratxa de derrotes. L'estratègia de la Tashi per la redempció del seu marit fa un gir sorprenent quan aquest ha d'enfrontar-se a Patrick, el seu antic millor amic i exnòvio de la Tashi. A mesura que els seus passats i presents xoquen, les tensions creixen moltíssim i la Tashi s'ha de preguntar a si mateixa quan li costarà guanyar. El tràiler ja ho veiem que és bastant intens, passen moltes coses, hi haurà molta discussió i també hi haurà molt de tennis. Per exemple, la Zendaya fa uns dies va estar, no sé quina competició, vestida a Mònaco, va estar correcte, a Mònaco, vestida de blanc, com si fos una tenista, amb aquest pentinat que li han fet molt d'ondulat, molt d'aquestes onades, estil dels anys de la pel·lícula, jo crec que no és actual, és més antiga, l'estil. Els comandaments d'aquesta pel·lícula tenim Lucas Guadagnino, que
el director de Call Me By Your Name,
que ja ens va tocar la fibra amb aquella pel·lícula,
I
no?
I tant, i tant.
Nominat a l'Oscar i als BAFTA, i també, bueno, un guió signat per Justin Kuritsky. Per tant, pel·lícula intensa bastant.
Sí, sí, de moltes revolucions. Diu Lara, el poder escènic de Zendaya certifica la defunció total ja de la seva identitat de teenager, d'actriu teenager que es va forjar Eufòria.
Bueno, li ha costat, li ha costat. Jo crec que és una càrrega que has de...
Una motxilla que dura anys, sí, sí. Però sembla que aquí comença ja a alliberar-se'n, almenys això diuen. Triangle, com dèiem, menatge a Troà, carregat de tensió sexual, d'aquests atractius protagonistes, i proposen que aquesta pista de tennis seria un símil del llit, no? Pel·lícula dirigida al i des del baix ventre. Molt voluptuosa, molta luxúria, molt promíscua, comèdia sexual, disfressada de drama esportiu ambientat al món del tennis. Tindrà molts espectadors, tots els fans de Zendaya.
Jo crec que sí, crec que sí.
Aniran al cinema aquest cap de setmana. Més històries.
Siempre nos quedará mañana.
¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza?
¿Qué pasa?
Cierra la boca. Serás manazas. Céntrate en traer dinero a casa y ayudar a la inútil de tu madre.
¿Puedo saber por qué él cobra más desde el primer día?
Porque él es hombre, Delia.
Hay que reconocer que Delia es una buena ama de casa.
Ella misma se lo busca.
No puedes pegarle siempre. Al final se acostumbrará. Una de las fuertes.
¿Has visto lo guapos que son los americanos? ¿Y los dientes que tienen?
¿Sí?
¡Escuchadme bien, cabrones! Mi hija se casa con todo un señor, no con un mendigo como vosotros. ¡Sois unos miserables!
Cuando te marches ya no quedarán mujeres de verdad en esta casa.
Llevo arrepintiéndome 30 años. Me distraje un momento y me robaron la chica.
Tienes que elegir bien a tu hombre. Debe ser el adecuado, ¿lo es, Julio?
Cuando nos casemos ya no tendrás que trabajar.
Pues no sé, dímelo tú. ¿Tú elegiste bien?
¿Por qué me miras?
Llevo unos meses robando una parte del dinero que gano trabajando.
¿Por qué dices robando? Ese dinero es tuyo, ¿no?
Tiene correo. Es para usted.
Piensa en tus hijos. Piensa en Marcela.
Es en ella en quien más pienso.
Yo solo le he plantado cara.
¡No! ¡Déjame!
¿A dónde ibas?
¿Por qué dejas que te trate así? Tú aún estás a tiempo. Y tú, mamá.
És diferent, aquesta pel·lícula. Ens porta als anys 40, aquest blanc i negre... Un fenomen a Itàlia, o a patada allà a Itàlia. Diuen que hi ha més, més de 5 milions d'espectadors, sí, diuen els tràilers de la pel·lícula.
Quasi el que seria, no sé, quan és la capacitat de Roma o unes ciutats així grans que deuen ser milions de persones.
Una borrada.
Sostre.
Tothom ha anat al cine a veure Sempre nos quedarà mañana.
A mi m'ha transportat aquesta música unes ganes d'anar amb cotxe per Sicília, així, amb la finestra baixada, i estar, bueno, passar el dia a la platja i menjar...
I menjar un gelato.
Tota l'estona que dic, ostres.
És molt abocadora, eh? La pel·lícula?
No, no, això segur. Si hi ha anat tanta gent és per alguna cosa, no, al final. Durant 7 setmanes consecutives, a més. Vull dir, tela.
Sí, sí, sí. Què explica?
Itàlia dels anys 40, pel·lícula en blanc i negre, toca aquest molt detallista, quan és blanc i negre ha de transmetre molt. La Marcela, que és la filla gran d'una família, vol casar-se amb un jove de classe mitjana, el Giulio. La raó, alliberar-se d'uns familiars il·lusionats amb l'esperat succés que tindrà lloc a la primavera. Sempre ens quedarà demà, és l'òpera prima de l'actriu italiana Paola Cortellesi, coneguda principalment per comèdies com Peix fora l'aigua, Hombres contra mujeres i Perdón per existir. I ens parlarà aquest fenomen d'aquesta òpera prima amb humor en blanc i negre, parlant del drama d'una dona que està colpejada constantment.
Un himne a la llibertat, diuen que és aquesta pel·lícula, i també una altra crítica que destacava, que és un rar prodigi de cinema arriscat, senzill i bonic. I com dèiem, molt abocadora, no?, que et transporta a Itàlia i et venen ganes, això que deies tu, de descobrir-la, de fer el gelato, tot i que el rerefons és dur, eh? És aquest marit, aquesta família, amb aquest marit masclista que pega la dona, que la castiga i que la filla el que vol fer és marxar per cames d'aquesta vida tan opressiva, no? Siempre nos quedará mañana todo un fenómeno, diuen que es el fenómeno italià de l'any, como deia el Marc, 5 milions d'espectadors en 7 setmanes consecutives a Itàlia. Una proposta molt interessant. Més idees.
Mamífera.
Bon dia.
No, ets...
Ai, amor, va.
Però aquella silueta abandonada no era un buit. Al revés, era biologia.
Adéu. No sé, hi ha alguna cosa que no veig del tot clara, no? La veus inflada? Ho veus?
El què? El què? Sí, posa-me molta, que tinc molta gana. Tinc uns desitjos.
Bé, t'espera, Ranger.
No, mai quan...
No, mai.
És que s'ha quedat dormint al cotxet, la Nia. Saps que hauria d'estar dormint?
Jo
hauria d'estar dormint.
Què passa?
Estic embarassada.
Joder, que passa que tenies càncer o alguna cosa així?
Tu no et veus sense fills per res del món. No.
Torna a la càrrega Enric Auqué. Ara comentàvem amb el Marc que està imparable. Estrena pel·lícula rere pel·lícula.
No, si és que també el 28 de juny ha d'estrenar Una casa en flames per la Costa Brava, és un altre tema familiar, també. El mestre que ho promet al mar. No sé si no em deixo més, que, però és que n'ha fet, crec, 4 en un any.
4 poc temps en aquests 12 mesos darrers.
Sí.
Una però passada.
Quan de fet vaig parlar amb ella als Gaudí, em deia que no li agradava estar quiet, que està en projectes constants, que aquesta era la part bona i dolenta de ser actor, no? Que si pares malament, que necessites tenir activitat, perquè això si no és mala senyal. No? Així que, bueno, ell ho compleix, no para, i crec que està en bon moment. De fet, també l'entrevista molt en programes estatals, per tant...
Sí, té una projecció a tot l'estat, és veritat.
I aquí el tenim com a, jo li diria, l'acompanyant de la Maria Rodríguez i ell és l'Enric Auqué, que són un matrimoni que, de cop, la seva dona, la Lola, li diu que està embarassada. Fins aquí tot bé, però en aquell moment, quan tu tenies dubtes... La llei d'avortament funcionava que tenies 3 dies de reflexió, no? La llei espanyola exigia 3 dies de reflexió abans d'un avortament. És on se centra la trama. Llavors, el matrimoni hauran d'anar debatent tots els temes i la Lola s'haurà d'enfrontar a una sèrie de qüestionaments i dilemes revelant dificultats íntimes i socials associades amb l'elecció de la no maternitat. La directora, la Liliana Torres, també ha recopilat testimonis de diverses dones i professionals de la salut per enriquir aquesta exploració sobre la decisió de no tenir fills.
De fet, tu deies que aquí Enric Auqué fa de partener perquè la gran protagonista és la Maria Rodríguez Soto, que diuen que interpreta amb una maduresa colpidora aquest personatge de la Lola, que ha de decidir si avorta o no. I l'Enric Auqué fa de Bruno un Bruno tendríssim. Què en destaquen? Doncs que és una pel·lícula a contracorrent, perquè tenim aquesta protagonista que no canvia d'opinió, malgrat les conseqüències, i també la naturalitat amb què es relacionen els protagonistes, que és una de les virtuts de la pel·lícula, però també destacable la sensibilitat amb què la directora presenta aquests dubtes de la protagonista i l'aplom final per dur a terme la seva decisió. És Mamífera, amb Maria Rodríguez Soto i Enric Auqué. I portes una última proposta.
El cineclub Mayday.
¡Cálmese, por favor!
¡Quiero volver!
Estoy en medio de la puta nada, no sé...
¡Valor para volar! ¡Saludad, chicos!
Por la vida.
Este es el ejercicio más importante, pero no es el destino, sino el vuelo lo que importa.
Ya os he reservado un vuelo a Islandia. Exótico, ¿verdad?
¿A ese cacho de roca volcánica en el Atlántico Norte?
David, vuelve aquí. Tienes ¡Valor para volar!
Y una vez que lleguemos, esperaremos un par de horas y volveremos a casa.
No tengo miedo a volar.
Pues, ¿qué haces aquí?
Es por Alphonse. Tenía tanto miedo que no se apuntaba al curso si yo no le acompañaba.
¿De qué vas?
En el improbable caso de una pérdida repentina de presión en la cabina...
Solo hace falta que un pajarito sea absorbido por el motor del avión.
Sobrevivido al vuelo más aterrador de mi vida.
Nuestro vuelo se retrasa 9 horas.
Al parecer ha habido una avería parcial en uno de los motores.
He hablado con la oficina y han acordado que vayamos a un hotel balneario que está cerca.
Coger ese vuelo esta noche supondría un suicidio.
Me da igual lo que hagan los demás. Cogeremos ese vuelo esta noche.
Si quieres volar, extiende tus alas.
¡Tan viva!
¡Cálmese, por
favor!
¡Quiero
volver!
Estoy en medio de la puta nada, no sé.
És Mayday Club, la teniu a Cineclub Vilafranca i és obra d'aquell director islandès de nom impronunciable, el Marc s'atrevirà.
Hafstein Gunnar Sigurdsson.
Molt bé.
Jo crec que deu ser així. Bé, al Cineclub tenim una pel·lícula, un toc més de comèdia. Escoltàvem aquest vídeo, aquest àudio del tràiler. És un veterà de les forces especials, una tensa promotora immobiliària, una influencer amb 500.000 de seguidors i un acabat creador digital són enviats a un curs especial per afrontar la seva por a volar. El repte principal del curs inclou participar en un vol que va des de Londres a Islàndia, però que acabarà sent una terrible experiència perquè, com escoltàvem, hi ha un error mecànic a un dels motors. I hauran d'anar en un hotel a passar uns dies, unes hores, ja vés a saber. Bé, perduts en aquell remot país, entre tots hauran de trobar la manera d'enfrontar-se a les seves pors i treballar junts per desplegar les ales i volar.
El islandès de nom impronunciable, el director, és l'autor de Buenos Vecinos, que va funcionar molt i molt bé, i ara ens porta aquest Mayday Club, comèdia negra i excèntrica que aborda la por a volar, que molts poden compartir. En destaquen les impressionants localitzacions d'aquests paisatges d'Islàndia, on passa bona part de la trama, que és una comèdia bona, més excèntrica que divertida. I, per altra banda, també he trobat alguna crítica en el sentit que la idea és molt bona, és original, però, sempre hi ha un però, es va distorsionant i acaba en un sense sentit. De fet, és una mica boja, seguint el tràiler. Pels fans de l'islandès i pels fans d'una comèdia divertida i excèntrica. El Marc Compte emprèn noves històries i avui ens toca acomiadar-lo, amb pena, però també amb ganes de que voli, de que enceti noves pàgines. Han estat més de 3 temporades, acostant-nos les estrenes des del febrer del 2021. Marc, moltes gràcies, ens ho hem passat molt bé i sort en aquesta nova etapa que encetes.
Moltes gràcies.